Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, oients, amics de la veu de Navàs. Un diumenge més amb el programa de Ciència a l'abast de tothom. Ens trobem en un temps i en un món molt convulsos. Ja ens costa prou seguir el ritme o anar-nos adaptant a les noves tecnologies, les formes de vida que hi ha, que tots aquests comporten, que més, molt sovint, massa sovint, els ingredients de catàstrofes naturals de gran abast, terratrèmols, tsunamis, o bé virulentes guerres que no acaben de passar, actes de terrorisme terrorífics, per la seva crueltat, van en el camí de deixar-nos molt insensibles en els éssers humans. Doncs, a més de tot això, ens sorprenen cada any, o bé, algun any sí, algun any no, l'aparició d'algun focus de plaga, d'epidèmia, de virus, que ens té amb l'ai al cor fins que es va apaivagant, més ben dit, fins que desapareix dels mitjans de comunicació i ja sembla que no existeix, encara que segur que hi ha països que l'estan patint. Doncs això volem reflexionar avui en el programa de Ciència a l'abast de tothom. Parlarem i repassarem el que suposen, o el que han suposat, les grans epidèmies que hi ha hagut sobre la humanitat. L'hem titulat De la pesta negra al virus Zika. Pesta negra va ser una de les primeres, terrorífica, amb una mortalitat impressionant de gent, com veurem, i avui dia ens tornen a amenaçar, torna a agafar força el virus Zika. El tema té un caràcter divulgatiu, de saber quines epidèmies s'han causat, bàsicament per virus, i hi ha hagut al llarg de la història. No soc metge i, per tant, no aprofundirem amb els símptomes, amb els tractaments i amb els casos de propagació, sinó més aviat divulgarem què va passar, quants van morir, què ho va provocar, etc. Què s'entén per una plaga o per una epidèmia? Ens hem de remuntar molt antic per saber que abans s'entenia per plaga quan un tipus d'animal, produïa danys bàsicament als cultius. Això era una plaga. També ho és avui dia, però ja hem afegit més coses. Avui dia una plaga és quan un tipus d'animal produeix danys a les persones, bàsicament de tipus econòmic, bé sigui a la salut, a les plantes, als animals domèstics, o també danys materials o en els medis naturals. Hi ha hagut plagues, doncs, recordarem, de molts tipus, de la llagosta, de plagues forestals, plagues agrícoles, plagues mèdiques. Una plaga, per exemple, agrícola, es refereix als animals o les plantes o els microorganismes que la tenen i que afecten negativament el cultiu, la producció agrícola. Plaga de llagostes, plaga del pulgó, etc. Això són plagues. I epidèmia és una malaltia àmpliament estesa que afecta a molts individus en una població. Realment s'entén per epidèmia quan afecta un nombre d'individus superior a l'esperat en aquella població. Sempre hi ha de malalts, però quan és superior, aquest és el cas. I rep el nom d'epidèmia quan queda restringit a una àrea local, petita, diguem, una comarca, una ciutat, un poble. En canvi, endèmia, diem que una cosa és endèmica, quan el seu abast és a tot el país, i diem que es produeix una pandèmia si té caràcter mundial. Per tant, pandèmia és una epidèmia que s'estén a diversos països o que ataca quasi bé els habitants de tot el país. Cada 20 o 30 anys sol aparèixer alguna pandèmia de grip a nivell mundial. La més virulenta que hi ha hagut va ser l'any 1918, el segle passat, coneguda com la grip espanyola. Després veurem per què. I va produir 240.000 morts a Espanya, però prop de 50 milions a tot el món. L'any 1957, molt més a prop ja, la grip asiàtica va provocar 9.000 morts a Espanya i més de 5 milions a tot el món. I darrerament, l'any 68, la grip de Hong Kong va provocar 9.000 morts a Espanya i 2 milions de morts a tot el món. Per tant, ja veiem que les xifres són considerablement esgarrifoses. Moltes de les epidèmies són produïdes per virus. I què és un virus? Primer diem que és un microorganisme molt petit, milionèsimes de mil·límetre, bàsicament. No tenen cèl·lules els virus, no tenen cèl·lules, però són composts d'àcid nucleic l'encarregat de transmetre la informació genètica en el seu nucli, i llavors estan envoltats, podríem dir, per proteïnes a sobre. Però, amb tot i això, aquestes dues capes, l'àcid nucleic, que és de la genètica, i la proteïna que l'envolta, tot plegat fa una mida de molt poc, milionèsima de mil·límetre. Tenen metabolisme propi, es van replicant, aquesta és una de les seves qualitats i característiques dolentes, no necessiten ni respirar, ni moure's, ni créixer, no obstant sí que reprodueixen i muten, adaptant-se a nous hostes, a noves molècules, podríem dir. Això són els virus. En canvi, els bacteris són organismes unicel·lulars, aquests ja tenen cèl·lules, els primers no en tenien, la seva grandària és d'uns poques mil·lèsimes de mil·límetre, també són més grans, i poden adoptar diferents formes. Per combatre els virus utilitzem antivirals i també vacunes preventives, i per combatre les bactèries es necessita prendre o injectar antibiòtics. Així es distingeixen una mica en quant al tractament dels dos. Tothom ho sap, però anem a fer una mica de referència a què és un refredat i què és una grip, perquè per aquí començarem, no? Les grips doncs, que hi ha hagut durant la història recent del planeta. En diem refredat quan la malaltia és lleu, provocada per un virus també, causa els símptomes de mocs, nas tapat, mal de coll, mal de cap, etc. Ulls plorosos, per exemple. Acostuma a començar pel nas i la gola i baixa ja pels bronquis. Al cap d'uns quants dies es cura pràcticament un refredat sense tractament. Es poden patir entre 2 i 5 dies, es poden patir, diguem, uns 2, 4, 5 refredats a l'any. Els nens més petits en tenen més i no hi ha vacunes pel refredat. En canvi, la grip se'n diu també influenza, això és el nom italià que veia de molts anys, grip o influència, és una malaltia també causada per virus, com la primera, com el refredat. Apareix normalment a l'hivern coincidint amb els mesos de fred. Comença de cop, tens febre alta, 39, 40 graus, dolors musculars, mal de cap, mal de coll, malestar general. Pot provocar fins i tot diarrees o vòmits, sobretot als nens. I la febre que provoca la grip dura 4 o 5 dies, i la tos i el cansament poden durar 2 o 3 setmanes. Es contagia mitjançant les mans i l'aire, sobretot, respirant, estornudant, i la vacuna de la grip prevé la grip, però no el refredat. L'efecte de la vacuna de la grip dura un any, que després en comentarem alguna coseta més. S'aconsella la vacunació per la grip, ens ho aconsellen, sobretot en persones de risc elevat o d'edat avançada, o les que tenen més debilitats, val la pena vacunar-se, o almenys això és el consell de la majoria dels metges, quan arriba la tardor, no? Sol administrar doncs, la vacuna triple, que se'n diu, TIB, que conté un material purificat i desactivat de soques víriques, o sigui, realment ens introdueixen uns virus en el cos perquè després aquestes arribin a tenir defenses contra el que pugui venir aquell hivern. A vegades algú es fa la pregunta, m'he vacunat i en canvi he passat la grip. Doncs pot ser. La vacuna contra una sèrie de virus atenuats, podríem dir-ne, s'injecta a l'organisme perquè aquest produeixi defenses, produeixi anticossos que tinguin, diguem, potencial per lluitar. El virus de la influència, el virus de la grip normal que estem comentant, està fet per sobreviure de manera que desenvolupa una estratègia particular a dintre el cos. Es defensa a dintre el cos nostre, canviant, mutant, i per això cada temporada pot haver-hi un canvi en el tipus de virus. Quan diverses temporades s'ha anat vacunant a la població o a la gent i ha anat patint la grip cada any, passa que aquesta s'ha immunitzat, ha adquirit una immunitat de grup, podríem dir-ne, el virus es torna més dèbil i llavors apareix una nova variant i origina noves epidèmies de grip i s'estén doncs, a vegades com una pandèmia per tot el món. Durant unes temporades solen coexistir a vegades dos o tres tipus de grip. Això explica en part que la suposada manca d'eficàcia d'una vacuna en aquest cas. La persona pot ser que pateixi una grip contra la que no està vacunat, en canvi contra la que està vacunat doncs aquella li sigui molt més lleu. La història de la grip és una història molt llarga. Va començar fa dos... O sigui, sembla que el pare de la medicina que va descobrir la grip era un metge grec, Hipòcrates, i fa 2.400 anys, l'any 412 abans de Crist. Els trobem descrits a molts llibres, a la majoria dels llibres, vaja. El primer registre convincent d'una pandèmia de grip, o sigui, una que abarcava a nivell pràcticament mundial, fou el brot que es produí l'any 1580, que començà a Rússia i s'estengué per Europa i per Àfrica. A Roma mateix morien 8.000 persones, crec que això era potser cada dia, en el moment més crític. Però el brot més cèlebre de pandèmia de la grip, que és el que estem parlant avui, va ser una que es va denominar la grip espanyola. També comentarem el per què, perquè no era espanyola, sinó que Espanya és on va indicar més la quantitat de morts que produïa i els altres països s'ho amagaven. Això, aquesta grip espanyola, es va produir entre l'any 1918-1919, es desconeix quanta gent hi va morir, però s'estima que el nombre de morts a nivell mundial amb la grip aquesta espanyola de l'any 1918 va ser entre 20 i 100 milions de persones. Això sí que va ser una pandèmia que la descriuen com l'holocaust mèdic més gran de la història. Per fer-hi una mica de classificació i després poder-les explicar, ens referirem, dintre el que puguem, així d'una manera molt breu i ràpida, ja que volem tenir una idea general de les pandèmies que hi ha hagut de grip, en què una de les primeres va ser la pesta bubònica o pesta negra, al segle V abans de Crist, i ha anat durant, s'ha anat repetint fins al segle XIX, per tant aquesta ha sigut la més llarga. Pot haver provocat uns 30 milions de morts. Després hi ha hagut moltes pandèmies de còlera al món, des de 1816 fins a quasi bé l'actualitat, encara. Després hi va haver la grip asiàtica, la grip russa que en deien, que era l'any 1889 amb un milió de morts. Més tard aquesta grip espanyola, l'any 1918, el segle passat, ja els números ballen molt, però entre 20 i 100 milions de persones van morir-ne. Més tard la grip asiàtica, l'any 1957-58. Més tard la grip de Hong Kong, un milió de morts pràcticament. Més tard hi va haver la grip aviària, la grip del pollastre, que també en diuen, va provocar alguns milers de morts. Més tard, ja en aquest segle d'ara, l'any 2009-2010, hi va haver un brot de grip A que va espantar molt, va arribar a produir uns 6.000 morts, que ja és prou. I tenim entremig, doncs, virus i brots de l'èbola, del sida, de la tuberculosi, de la malària, i ara, finalment, últimament, del virus Zika. Per tant, el que estem parlant avui? Avui estem parlant des de la pesta negra, la primera que hi va haver, ja diem, del segle V abans de Crist, fins al segle XIX, fins a arribar avui dia al virus Zika, que produeix espant, sobretot als països asiàtics, en l'actualitat. Tornem d'aquí un momentet amb més ciència a l'abast de tothom. Fins ara mateix. Soon to see if I'm Amb ciència a l'abast de tothom, avui en un programa parlant de la pesta negra fins al virus Zika. Cada uns quants anys ens afecta alguna epidèmia de virus, que virus i grips doncs, molt fortes, i que en la història de la humanitat n'hi ha hagut moltíssimes, i fem una mica de repàs didàctic per arribar-les a conèixer. La més mortífera que hi va haver de pesta, diguem-ne, ha sigut la pesta bubònica, perquè et creava uns bubons al coll, una espècie d'inflors. També se'n va dir pesta negra, i això va començar la primera, va ser a l'edat mitjana. Va ser la pitjor epidèmia de tot el temps. Es deia la pesta negra i va assolar gairebé a tot el continent europeu. És la que s'ha endut més vides, també, i a més dels brots que van començar al segle V abans de Crist, ha durat fins a vora el segle XIX, per tant ha sigut una llarga durada de pesta bubònica o pesta negra. Primer es va denominar la plaga Antonina, perquè allà l'any 180 va agafar l'epidèmia l'emperador Marc Aureli Antonio, i per això es va dir Antonina. Va matar una quarta part dels infectats i uns 5 milions de persones, ja en aquella època. A Roma diu que morien 5.000 persones cada dia de la pesta bubònica, ens parlem de l'any 180, eh? Més tard, al segle VI, es va anomenar pesta de Justinià, perquè, doncs també pel mateix, perquè la va contraure l'emperador de Bizanci, Justinià, i va perdre la vida. El brot més mortífer, no obstant, d'aquesta pesta bubònica va ser als anys 1350, aproximadament 1350, que llavors és quan es va rebatejar com a pesta negra, i en aquesta ocasió el brot va arribar a Europa i va provocar uns 25 milions de morts d'europeus. Bàsicament va arribar aquí pels intercanvis comercials que hi havia en aquella època, i doncs, va provocar això, 25 milions de morts, doncs, la pesta bubònica aquesta. En total es creu que aquesta pesta bubònica o pesta negra, la més mortífera des de sempre, i a més a nivell planetari, per tant, epidèmia total, ha sigut de més de 30 milions de morts. Més de 30 milions de morts. Hi ha hagut també pandèmies de còlera al món. El còlera és, em sentia parlar molt últimament, ens sentia parlar de tant en tant, quan hi ha algun brot. Doncs és una malaltia infecciosa provocada per un bacteri, el bacteri es diu Vibrio cholerae, produeix una diarrea molt forta i vòmits que poden provocar la deshidratació de tot el cos i si és extrema, doncs la mort. Es contagi al beure aigua o menjar aliments contaminats per femta, sobretot, brut, podríem dir, no passa de persona a persona, sinó que passa d'aquests aliments o de l'aigua doncs, quan no és prou neta. Els antibiòtics tenen molt poc efecte, la tetraciclina algun, però no és global. Cal coure els aliments, evitar contaminació de l'aigua, com se suposa, les mosques, els coberts bruts, tot això, evitar-ho, no menjar fruita sense rentar-la i pelar-la. I si hi ha un atac de còlera, el que cal és hidratar la persona perquè ha perdut molta aigua, molt líquid, i donar-li doncs, també potassi, suc de llimona, aigua. I hi ha hagut, doncs, hem dit, diem, 7 grans epidèmies de còlera, des de l'any 1816 fins a l'última cap a l'any 1962 doncs del segle passat, no? Totes hi ha hagut molts morts, no les citarem pas, però cada una, la primera aquesta de l'any 1816 va començar cap a l'Índia i va provocar uns 15 milions de morts. La segona també més concentrada a l'Àsia i després va venir es va reproduir cap a Anglaterra i el País de Gales amb més de 50.000 morts. La tercera va agafar la Xina i el Japó d'aquest brots de còlera. La quarta gran epidèmia de còlera era amb els que anaven a la visita anual a la Meca, més de 90.000 morts. I així fins a l'última pandèmia, la 1962-66, que va començar a Indonèsia i aquesta ha provocat menys morts, no tinc la referència total. Però també tots aquests brots, epidèmies, podríem dir-ne pandèmies de còlera, doncs, que és de caràcter mundial, quan en diem una pandèmia, com hem dit al principi, ha provocat més de 20 milions de morts. Tenim després també la grip asiàtica o grip russa, l'any 1890. Aquesta grip doncs, és també una pandèmia, va estar a tot el món, va començar a Sant Petersburg i va entrar després cap a Europa donant la volta al món. Es creu que va provocar una mortalitat de més d'un milió de persones. Se va dir la grip asiàtica de 1890 perquè després n'hi ha una altra de més tardana. Una que ens afecta a nosaltres, perquè es diu la grip espanyola, o afecta el territori espanyol, es va provocar l'any 1918. Es denomina grip espanyola no perquè tingués l'origen a Espanya, sinó per una cosa de les guerres. Perquè el país, Espanya, era neutral durant la Primera Guerra Mundial, que és quan es produïa aquesta epidèmia, molt greu, i es publicaven les dades dels morts, Espanya els publicava, mentre que els altres països que estaven en conflicte doncs, no donaven pistes als enemics i no parlaven de les morts que hi havia, doncs, perquè moltes eren per l'epidèmia i no per la guerra. I llavors per això se li va dir la d'Espanya, perquè és el que va tenir el número més elevat, però no és perquè fos així, sinó perquè l'estar en guerra els altres no ho deia, els altres s'ho amagaven, no? Espanya va haver uns 8 milions d'infectats i 300.000 persones mortes a la grip aquesta espanyola de l'any 1918. A tot el món podien morir, fent aquí una mica de càlcul, més de 50 milions de persones. Hi ha alguns que ho situen entre 20 i 100 milions de morts. I això era l'època de la Primera Guerra Mundial. Una altra grip asiàtica que s'ha provocat, perquè va fent salts això, i anem avançant en el temps, l'any 1957 va provocar 5 milions de morts a tot el món i es va, doncs això, va començar sent diferent, perquè això el que és diferent és el virus, la soca del virus, va començar uns 25 anys després de la grip espanyola i això, aquesta grip asiàtica de l'any 57 sembla que va començar amb les aus, després es va propagar cap als porcs i finalment d'aquí es van infectar els humans, que és el que passa molts cops. Ja hi havia en aquesta època, 1957, per descomptat els antibiòtics, i es va apaivagar molt amb penicilina i amb estreptomicina. Anem cap a l'any 2009-2010, ens anem acostant cap aquí, 20.000 morts més també de grip, d'una primera pandèmia del segle, la primera pandèmia grossa que hi va haver al segle XXI, la darrera ja feia 40 anys, i afectar, diguem, a tot el món, a tot el planeta. Aquesta també tenia un virus, que hi havia una part, diguem, de la grip humana, però una part que es va... que venia infectada per animals, porcs i aus. Pràcticament totes aquestes últimes es reprodueix el mateix estil, no? Les aus solen infectar els porcs i d'aquí els humans. I aquesta, doncs, la grip A, o del virus HQN1, aquestes sigles volen dir les proteïnes que envolten la corassa, diguem, podríem dir-ne, del virus, eh? La OMS va indicar l'any 2010 que es havia acabat aquesta epidèmia de grip A i havia provocat 20.000 morts aproximadament. I després n'hi ha hagut d'altres, com la grip aviària o del pollastre, que se'n va dir, de l'any 2003, bueno, no, després aquesta ha sigut una miqueta abans, l'any 2003, la grip que se'n deia del pollastre, que fins i tot aquí va crear molt rebombori i hi havia algunes aus als aigüemolls de l'Empordà, doncs, que en podien estar afectats, i també el País Basc. Sembla que no va ser tan greu com es creia, també venia a partir d'això, de les aus, del pollastre, se li deia aquesta grip, i va infectar unes 250 persones i en van morir 140. Però va tenir un efecte gros. Van haver de matar, van haver de sacrificar 150 milions d'aus. I per aquesta grip, d'aquesta grip aviària, no s'hi ha trobat vacuna. És un nou cas de virus que, doncs, que ha mutat, que ha fet aquestes mutacions que en dèiem, i que no era encara efectiu. Això que es van... Catalunya es va apressurar a haver de comprar dosis que si podia tenir algun efecte. Amb això un repàs en aquestes, per deixar per l'última part el del virus Zika que ens parlen ara, i alguns més, doncs, per concloure el programa. Fins ara hem vist la pesta bubònica o pesta negra, el còlera, la grip asiàtica russa, la grip espanyola, la grip asiàtica més tardana de l'any 57, la grip A, i després la grip aviària. Ens hi tornem a posar després de la música, d'aquí uns momentets amb més ciència a l'abast de tothom, avui parlant de plagues, d'epidèmies, de pandèmies. Serà fins ara mateix. Prenem la tercera part del programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui parlant d'epidèmies, des de la pesta negra fins al virus Zika, que és el que tindrem en compte en aquesta última part. Però abans permeteu-me que parlem també d'alguns altres casos que hi ha d'epidèmies en aquest últim temps que han causat espant a la població i alguns d'ells amb molt motiu, la majoria. El virus de l'èbola, per exemple. L'èbola és una malaltia infecciosa, provocada, com diu la paraula, per un virus, afecta els humans, però també a monos, a goril·les i a ximpancers. Es va identificar per primera vegada l'any 1976, però es pensa que ve de molt més enrere, i que n'hi ha una reserva d'infectats, sobretot amb reparats. Els símptomes de l'èbola és quan un s'infecta entre els 2 i els 20 primers dies, té mal de cap, dolor muscular, debilitat, diarrees, vòmits, febre i en alguns casos també hemorràgies. Avui dia encara no es coneix cap vacuna ni cap medicament que serveixi per la prevenció o el tractament de l'èbola. Recordarem que a Catalunya vam tenir alguns casos de religiosos que havien estat en països on prolifera més la malaltia i, per exemple, el Miguel Pajares i el Manuel García Viejo van morir i la Teresa Romero, infermera, es va curar en aquell període, això era cap al 2014-2015, a l'Hospital del Corcón hi havia 27 persones en vigilància del virus aquest de l'èbola. Podríem parlar també que a vegades, per tant, s'ha pogut, no s'hi contemplaria amb aquestes epidèmies, com que el SIDA, doncs també ho és, no? Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut, el SIDA, el virus VIH, s'ha cobrat fins a fa ben poc 36 milions de vides, 36 milions de morts del SIDA, sobretot a l'Àfrica subsahariana, on un de cada 20 adults està infectat del virus de la SIDA. S'han fet avenços, però encara no es té la vacuna pel VIH. 16 milions de persones a l'Àfrica necessitarien accés als retrovirals i, en canvi, no en poden gaudir. Una altra seria la tuberculosi, que també, el 2012, només aquell any que tenim aquí les dades davant, es va cobrar la vida de 9 milions de persones. 9 milions de persones van en malaltia de tuberculosi l'any 2012 i d'aquestes 1,3 milions van morir per aquesta causa. Per tant, la tuberculosi provoca estralls també en països de l'Àfrica subsahariana, com dèiem, amb el SIDA i de d'altres. No? Podríem parlar també de la malària, una malaltia que mata un nen africà cada minut, segons es diu. La malària o paludisme és una malaltia mortal causada per paràsits que es transmeten per picades, també mosquits infectats. També l'any 2012 hi havia 207 milions de casos de malària que van causar 700.000 morts, són les dades últimes que tenim ara. I que això, que cada minut un nen africà s'infecta de malària. La vacuna que es financia moltíssim amb la Fundació Bill Gates, l'home i la dona, la Melinda Gates i el Bill Gates, està en desenvolupament i a l'Hospital Clínic, per exemple, de Barcelona s'han liderat assajos que indiquen que el 30% de nens africans infectats amb el virus de la malària es poden evitar i que això no és poc. És una sulfodoxina, un fàrmac relativament barat, assequible a la població que s'hi té doncs, molta, molta confiança. I ja passarem al darrer cas, que serà l'últim, el virus Zika, que ha arribat molt més tard. Aquest virus s'afegeix, diguem, a les epidèmies de tipus global, que abarquen a tot el món. Ve, doncs, d'identificar-se a Uganda, en els boscos de Zika, per això d'aquest nom, de Zika, i el contagi és persona a persona no és de persona a persona, sinó que cal que hi hagi un mosquit que hi faci d'intermediari, com la majoria d'aquestes malalties de virus, és els mosquits els que hi tenen molt a dir. També el mateix tipus de mosquits, és un mosquit del tipus Aedes, que en diuen, doncs provoca una altra malaltia, com és el dengue, i una altra que és la chikungunya, o la febre groga. El transmetes per mosquits fàcilment pot passar doncs, d'un continent a l'altre a través dels viatges, dels avions, de l'equipatge, del transport de mercaderies, etc. etc. Sembla que el Brasil es va transmetre en l'època dels Mundials 2014 i, per tant, doncs, ja va apareixent en altres països. A Catalunya, concretament, i ben bé dades d'aquest mes de març, va arribar els primers símptomes d'alguns casos de Zika al començament d'any, a gener 2016, i ara al mes de març hi havia 28 persones infectades, 14 homes i 14 dones, i a l'estat espanyol n'hi havia 58. El problema que es creu més greu del Zika és, sobretot per les dones embarassades, perquè es sospita que es relaciona amb els casos de microencefàlia en adons, el que vol dir que són criatures que neixen amb un cap anormalment petit. I aquest cas s'ha donat en el Brasil amb molta incidència de casos. A Catalunya hi ha, pel que diu els estudis d'epidemiologia, hi ha tres dones embarassades i que tenen el virus del Zika. L'últim cas es va explicar el dia 21 de març d'aquest 2016. Són casos importats, han vingut per contagi, on s'ha donat en el país de centre o de Sud-amèrica, picat amb les picades del mosquit que se'n diu Aedes aegypti, i que és el que transmet el virus. Es tracta d'una espècie, aquest Aedes, una espècie invasora, parent del mosquit tigre, i que alguns associen que també del mosquit tigre es pot passar al mosquit aquest Aedes dels episodis del Zika. De moment no hi ha vacuna o medicament específic contra el virus, solament el tractament consisteix en alleugerar el dolor i la febre i les molèsties que es poden tenir. El país més afectat, hem dit que era el Brasil, on hi ha hagut 3.900 casos de Zika, i que d'aquí hi ha hagut 49 morts de bebès, de crios petits, amb malformacions congènites, sobretot la microencefàlia, que és això que dèiem del cap petit. De moment, l'OMS comptabilitza que la presència del virus Zika ja s'ha escapat a 20 països, sobretot sud-americans, Brasil, Colòmbia, El Salvador, Panamà, etc., però que pot arribar a d'altres i entre ells pot arribar a Catalunya. Catalunya es prepara pel virus Zika. Alguna de les coses que s'estan fent és veure la relació que hi pogués haver amb el mosquit tigre i a més intentar fer un mapa que mostri l'expansió d'aquesta espècie invasora, del Zika, a Catalunya. Una vegada dit això, deixaríem ja per acabat la quantitat i quantitat d'epidèmies que hem contemplat en el dia d'avui en el programa de Ciència a l'abast de tothom. És una mica atapeït, entenc que pot ser difícil de desxifrar les coses que el gra de la palla, però hem volgut fer un recorregut en el temps respecte a les epidèmies, quan són més locals, i a les pandèmies, quan són més de caràcter mundial. Per tant, aquí hem parlat més que res de moltes pandèmies que marquen tots els països del món, o molts d'ells, bàsicament amb els que són amb tipus de grip i provocades pels virus. Hem vist entre ells, alguns ens queden doncs, com a més destacats, potser la pesta bubònica o la pesta negra, que va començar a l'edat mitjana i va acabar al segle XIII, per tant va durar molts anys, milers d'anys. Es va donar per erradicada doncs, això, al final del segle XIX, però havia provocat la mort, aquesta pesta bubònica o pesta negra, 30 milions de persones en més de 2.000 anys de durada. No podem oblidar tampoc la grip espanyola, que ja hem dit que es va produir l'any 1918, va començar l'any 1918, però que el nom d'Espanyola no és que aquí és on n'hi hagués més ni fóssim els orígens, sinó que estava en època de guerra i aquí es van donar les xifres més certeres i semblava doncs, que s'escandalitzava la resta del món quan n'hi havia més que estaven en el front, en els combats, però que no es donaven les dades. La mortalitat que va provocar la grip espanyola, denominada espanyola, va ser entre 20 i 100 milions de morts. Les xifres ballen molt perquè estava en època de la Primera Guerra Mundial. Potser 50 milions seria una xifra molt, molt raonable. La sida, com hem dit ara últimament, amb el virus, el VIH, ja s'ha cobrat la vida de més de 36 milions de persones. La malària, o l'Àfrica, cada minut s'infecta un nen de paludisme o de malària. I ara el virus Zika afegia a les epidèmies darreres, amb la gravetat afegida de provocar, sobretot, això és el més greu, microcefàlia en nadons, per tant, les dones embarassades que poguessin estar infectades pot ser greu per la criatura, amb un cap anormalment petit que neixen i que alguns d'ells moren. No hi ha encara vacuna o medicament específic i és l'última pandèmia que estem tenint, la del virus Zika. Bé, esperem el degoteig doncs, explicat de malalties tipus grips ens posin a l'aguait, ens hagin il·lustrat una miqueta, perquè amb els anys en vindran de noves pandèmies. Se sap que cada 10 o 15 anys n'apareix algun cas nou i ara podria darrerament més. Així ho certifica la història. Molt bon dia a tothom, bona setmana i fins al proper mes amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom. A la veu de Navàs. Molt bon dia.